promesas que hicimos sin hablar, forzadas por la herencia de nacer mujer.
Benvingudes i benvinguts a Perspectiva Feminista, l'espai de debat i anàlisi de l'actualitat amb feministes de Catalunya.
Crecimos con el miedo de ser más frágiles.
Per entendre la realitat que ens envolta i denunciar les desigualtats entre dones i homes.
Por nacer mujer, somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Somos la otra mitad.
Benvingudes i benvinguts a aquest segon programa de Perspectiva Feminista, un programa quinzenal pensat no només com a espai radiofònic de debat i anàlisi, sinó també com a espai de divulgació i aprenentatge, i sempre acompanyades per la música de dones que ens inspiren, com el tema musical de la nostra capçalera, La Otra Mitad, de la cantautora madrilenya Pilu Belver.
Bailemos en la hoguera de vivir mujer.
Com sempre, el programa consta de quatre seccions diferents. Una breu introducció al tema monogràfic del capítol amb una servidora, Pat de Lídia, la nostra wiki feminista amb l'Erica Bastide, la secció d'actualitat amb perspectiva feminista amb la nostra companya l'Anna Grant i, finalment, la nostra Femxoc, on entrevistem expertes en la matèria. Recordar-vos també que Feministes de Catalunya és una associació feminista radical que lluita contra totes les formes de violència i explotació que pateixen les nenes i les dones de tot el món. I això què vol dir? Doncs que per una banda som abolicionistes de l'explotació sexual en totes les seves formes, som abolicionistes de l'explotació reproductiva i, per suposat, som també abolicionistes del gènere, que des de la perspectiva de les ciències socials es defineix com el conjunt de rols i estereotips que ens imposen en néixer, és a dir, la capseta rosa per nosaltres les dones i la capseta blava per ells. Si voleu seguir la nostra feina, podeu accedir als nostres recursos i materials de formació a la nostra pàgina web, feministes.cat, i també podeu seguir-nos a través dels nostres perfils de xarxes socials a Twitter, Instagram, Facebook i TikTok, visitar el nostre canal de YouTube o escoltar aquest mateix programa en diferents plataformes com Spotify o iVoox. Abans de començar, voldria fer un petit aclariment sobre una informació que vàrem difondre a l'anterior capítol i sobre la que voldria realitzar una correcció. Vàrem dir que el 8 de març, el Dia Internacional de la Dona Treballadora, se celebra en memòria de les més de 120 treballadores que van morir assassinades l'any 1908 a l'incendi d'una fàbrica tèxtil de Nova York. Però la realitat és que aquest incendi es va produir més tard, l'any 1911, un any després, de fet, que durant la Segona Internacional de Dones Socialistes es decidís fixar a l'agenda el 8 de març com el Dia Internacional de les Dones Treballadores, degut a les nombroses vagues que les treballadores del sector tèxtil dels Estats Units havien dut a terme durant aquells anys. Per tant, l'incendi de la fàbrica de camises a la que van morir 146 persones, de les quals 123 eren dones i nenes, va servir en realitat només per reforçar aquesta decisió que ja s'havia pres anteriorment. I un cop aclarit tot això, ara sí, comencem.
Se quemó, va a subar y bar y se quemó.
Escoltàvem el tema Se quemó de La Otra, que és una cantautora nascuda a Madrid l'any 1992 i que pertany al seu primer àlbum, que es titulava Pa fuera y pa dentro, i que va veure la llum l'any 2015, perdó, gràcies a la campanya de crowdfunding que va fer. Per què hem escollit aquesta cançó? Doncs perquè el tema que volem tractar en aquest segon capítol de perspectiva feminista és el de la violència sexual. La violència sexual és un tipus de violència que pateixen principalment dones i nenes. I de fet, segons l'informe del 2021 sobre delictes contra la llibertat i indemnitat sexual a Espanya, gairebé 9 de cada 10 víctimes d'agressions sexuals són dones i nenes. Mentre que els agressors són, en el 97% dels casos, aproximadament de sexe masculí. El fet és que mai com ara havíem sentit a parlar tant de violència sexual. I de fet s'ha convertit en motiu de moltes mobilitzacions feministes multitudinàries, no?, dels últims anys, i són moltes les veus que denuncien un augment significatiu de la violència sexual contra les dones i les nenes, i les dades semblen apuntar precisament en aquesta direcció, no?, de l'augment. Us llegeixo algunes dades que tinc aquí apuntades perquè jutgeu vosaltres mateixes i vosaltres mateixos. Segons les dades del Ministeri de l'Interior, l'any 2022 es va produir un augment del 38% de les violacions respecte al 2019, l'any previ a la pandèmia de la Covid-19. I segons el grup d'estudis avançats de violència de la Universitat de Barcelona, entre 2012 i 2021 l'increment de delictes sexuals registrats ha estat d'un 89%. Però a banda d'aquestes dades, que ens parlen d'un augment de violència sexual contra dones i nenes, el cert és que també ens trobem amb el que podríem anomenar noves tendències i que resulten, jo crec que, força preocupants. I bàsicament són tres. Per una banda, el fet de que la manera en què s'exerceix aquesta violència sexual sembla que està canviant, no? De nou, segons dades del Ministeri de l'Interior, l'augment de violacions grupals durant els últims anys ha estat tan sumament alarmant que des d'aquella famosa violació grupal comesa per la manada de Pamplona durant els Sanfermins del 2016, es calcula que a Espanya s'han produït al voltant de 3.000 violacions grupals. Vull dir, realment és una dada sumament esgarrifosa. Una segona tendència, doncs veiem, i després ho parlarem a la secció d'actualitat, que disminueix, baixa molt l'edat tant de les víctimes com dels agressors també. I per últim, una tercera tendència és la qüestió relacionada amb l'autoria d'aquestes agressions i amb els espais on es produeixen aquestes agressions. Perquè segons l'imaginari col·lectiu, en general, les persones tendim a pensar que les agressions sexuals es produeixen en un carreró solitari fosc, en plena nit, en un lloc apartat, i que l'agressor és un desconegut encaputxat, no? És com el primer que ens ve al cap quan pensem en una agressió d'aquest tipus. Però la realitat és una altra, totalment diferent. I és que, segons les dades de l'últim informe anual de l'Hospital Clínic de Barcelona, que porta un registre d'aquests crims, i que a més és el centre de referència en l'atenció a les dones majors de 16 anys víctimes d'agressions sexuals a Barcelona, segons aquest estudi, quasi el 60% de les agressions es va produir en un domicili i la meitat de les dones coneixia l'agressor o els agressors, en el cas que fossin més d'un. I una dada més, si tot això ens posa els pèls de punta, també voldria destacar una qüestió que és fonamental, i és que es calcula que només es denuncia entre un 10 i un 15% del total dels crims de caràcter sexual. I per què això? Bueno, doncs fonamentalment per por a la revictimització. És a dir, l'àmplia majoria de les dones víctimes de violència sexual no arriba a denunciar aquests fets, bàsicament per por a ser qüestionades, per por a ser jutjades o fins i tot per por a ser acusades de denunciar falsament. I clar, davant d'aquestes dades i d'una realitat tan sumament dolorosa, jo crec que cal fer-se certes preguntes, no? Com ara, què està passant, per què tanta violència contra dones i nenes, per què sembla que cada vegada més aquesta violència sexual es practica en grup, per què els agressors són cada cop més joves i fins i tot alguns són menors d'edat. I sobretot, a mi el que més em preocupa i el que més em balla pel cap és on aprenen aquests comportaments. Perquè això no és innat, això no ve en un gen, això és un comportament après, observat i imitat. I la realitat és que, en resposta a aquestes preguntes, hi ha nombrosos estudis que apunten cada cop més al consum de la pornografia com a origen o com a escola d'aquests comportaments apresos. Per què? Doncs perquè els continguts de la, audiovisuals de la pornografia són cada cop més violents, perquè el consum cada vegada està més estès gràcies a les plataformes d'internet i perquè, a més, hi ha un accés a aquests continguts de forma cada vegada més precoç. Un estudi que sí tinc aquí apuntades les dades, que crec que és interessant en aquest sentit, és el que va publicar Save the Children el 2020, i és un estudi en el que van participar 1.753 adolescents d'entre 13 i 17 anys, i on s'abordaven bàsicament dues temàtiques: el consum de pornografia en l'adolescència, per una banda, i la influència d'aquest consum en els i les adolescents. Quins van ser els resultats? Només us destacaré 3-4 dades. Per una banda, els resultats apuntaven a que el 30% de les persones encastades, pel 30% de les persones encastades, la pornografia és la seva única font d'informació sobre pràctiques sexuals, no? Davant l'absència d'una educació afectiva sexual, tant a les famílies com als centres escolars, doncs aquesta sembla ser, la pornografia és l'única font d'informació sobre pràctiques sexuals. Una altra dada: el 54%, majoritàriament nois, creuen que la pornografia dona idees per les seves pròpies experiències sexuals, i el 55% li agradaria posar en pràctica el que ha vist. De fet, el 47,4% dels adolescents que ha vist contingut pornogràfic ha portat alguna escena a la pràctica. I el més preocupant de tot és que, quan intenten imitar el que veuen, no sempre sol·liciten consentiment previ a la seva parella sexual. De fet, el 12,2% dels nois ho ha fet sense el consentiment explícit de la seva parella i sense que aquesta li hagi semblat bé.
Tan inflamable, él se lo estaba buscando. Tendría que haber vuelto a casa un poco más temprano. Probablemente había estado bebiendo. Y es que todas sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego.
I seguim amb més coses. Arriba la secció de la Wiki Feminista amb l'Erika Bastide.
Benvinguts a la Wiki Feminista. Jo sóc Erika Bastide i avui parlarem sobre violència sexual. A l'Informe Mundial sobre Violència i Salut, publicat per l'OMS l'any 2002, es defineix la violència sexual com tot acte sexual, tentativa de consumar un acte sexual, els comentaris o insinuacions sexuals no desitjats, o les accions per comercialitzar o utilitzar de qualsevol altra manera la sexualitat d'una persona mitjançant la coacció. La coacció pot abastar una àmplia gamma de graus de l'ús de la força. A més de força física, pot comportar la intimidació psíquica, extorsió o altres amenaces. També pot ocórrer quan la persona agredida no està en condicions de donar el seu consentiment. Per exemple, perquè està embriagada, sota els efectes d'un estupefaent, o adormida, o és mentalment incapaç de comprendre la situació. Aquesta és una definició molt llarga i prou completa. Jo l'he resumit una mica i la podeu consultar a internet. Però vull parar a parlar de la paraula consentiment, perquè és una paraula que repeteix constantment quan parlem d'aquests temes i a mi no m'agrada. Perquè parlar de consentiment implica assumir que en una relació sexual hi ha una persona que demana i l'altra, doncs, la que es deixa fer, un subjecte i un objecte. El consentiment és una cosa que es pot aconseguir de moltes maneres. Tothom té clar que si agafes a una persona que viu al carrer i li ofereixes 1.000 euros a canvi de donar-li un cop de puny a la cara, aquesta persona està consentint, però l'acte del cop de puny continua sent una agressió física. I comprar el consentiment d'una persona no elimina que es tracta d'un acte violent. Aquesta persona tenia una necessitat i ha consentit a fer una cosa que no volia fer per poder cobrir aquesta necessitat. Però, si ja impliquem, en comptes de la violència física, el tema de les relacions sexuals, una cosa que teníem tan clara teòricament, de sobte ara tothom li entra en dubtes. Home, però si necessitava diners no passa res, són dues persones adultes que han arribat a un acord... Bueno, el tema de l'explotació sexual el deixarem per un altre capítol on parlarem més en profunditat. Però bueno, per això diem que la base de les relacions sexuals no ha de ser el consentiment, sinó el desig, perquè el consentiment pot estar viciat per factors externs. Hem parlat de la necessitat econòmica, però també pot entrar en joc temes psicològics. Per exemple, si la teva parella insisteix molt en tenir sexe o en fer alguna cosa que tu no vols fer o no et ve de gust i finalment, per deixar-lo d'escoltar perquè és un pesat, acabes consentint, però tu no ho volies fer, això també és violència sexual. La violència sexual pot passar, efectivament, entre la parella. Hi ha nois que no volen posar-se un preservatiu i es passen hores insistint i posant excuses per acabar fent el que els dona la gana. Sabeu que hi ha un tipus de violència sexual que consisteix en que ell es treu el preservatiu ja no sense el consentiment, sinó sense el coneixement de la seva parella durant o abans de la penetració. Això en català es diu agressió profilàctica i està tipificat com a delicte. Jo no sabia que això de l'agressió profilàctica, ve de l'anglès, es diu stealthing, és una cosa que es fa. O sigui, no tenia ni idea. Fins que ho vaig veure en una sèrie de HBO Max que es diu I May Destroy You en anglès o Podria destruir-te, on en una escena doncs, la protagonista és víctima d'aquest tipus d'agressió. Jo recomano molt la sèrie, és una mica forta perquè parla d'una violació per submissió química i no està recomanada per menors de 16 anys. És boníssima, ha guanyat molts premis, està escrita, produïda, dirigida i protagonitzada per Micaela Coel, on fa una feina espectacular. I ens seguim preguntant, com deia la Pat abans, d'on surt tota aquesta violència sexual? Perquè, clar, un noi que no té ni idea de què és el sexe, com pot acabar exercint violència sexual sobre la seva parella? D'on ho ha pres? D'on ho ha tret? Nosaltres ens basem en estudis que ho relacionen amb el consum de la pornografia. L'altre dia llegia un article on la Marina Pibernat, una companya de Feministes de Catalunya, deia que la pornografia erotitza i normalitza la violència contra les dones i la fa sumament excitant pels homes. Presenta les dones en un pla d'inferioritat, cosificades i reduïdes a parts del seu cos, doncs, bueno, genitals, anus, pits i boca, a lliure disposició dels homes. Un d'aquests estudis és el doctorat de la Mònica Lario, que està publicat en part a Política Sexual de la Pornografia, sota l'editorial Càtedra, i la Mònica resumeix molt clarament la posició de les feministes sobre la pornografia, perquè així d'entrada dir que estem a favor de la seva abolició, sembla que siguem aquí cures de poble, superantiquades i unes puritanes. Però és que les feministes no estem en contra de la pornografia pel que pugui tenir de sexe, sinó pel que té de violència. I seguim amb més coses. Ara arriba la secció d'actualitat, en perspectiva feminista, de la mà de la nostra Lana Gran.
Hola a tothom, sóc l'Anna Gran i aquesta setmana l'actualitat ens ha deixat un regust ben amarg. Els últims dies hem assistit a un augment preocupant d'agressions sexuals realitzades per grups de joves menors de 14 anys a Catalunya. Us poso en context. Fa 15 dies ens colpia la notícia d'una agressió sexual a Badalona d'una nena d'11 anys enregistrada en vídeo pels seus agressors, tots ells menors d'edat, dels quals 3 eren menors de 14 anys. Per la qual cosa eren inimputables. Esfereïdor. Jo crec que totes ens vam quedar sense saber què dir. Però no va ser un cas aïllat. El 2 de març llegíem que havien detingut 5 menors acusats d'agressió sexual a una companya de classe a un institut de Rubí. Dies més tard, ens arriba una altra notícia. 5 menors agredeixen sexualment 2 menors al Vendrell. Els agressors, tots menors d'edat, i d'ells, 3 menors de 14 anys, i per la qual cosa, inimputables. Badalona, Rubí, Vendrell... Proseguim. Esparreguera. 5 menors agredeixen una companya de classe. Els Mossos d'Esquadra han d'obrir una investigació per agressió sexual entre menors per tercera vegada en un mes. Dies més tard, llegim que obrien una altra investigació a 4 menors per una violació en grup a una nena de 13 anys a Salou. 2 nois ingressen a un centre i l'altre és inimputable perquè és menor de 14 anys. En 15 dies hem conegut 5 agressions sexuals executades per menors d'edat. Badalona, Rubí, El Vendrell, Esparreguera, Salou. Agressions sexuals a nenes menors d'edat. 4 de les quals realitzades en grup, amb manada, com a les pel·lícules pornogràfiques. És evident que aquí hi ha alguna cosa que està fallant. Aquesta situació és alarmant i requereix una reflexió profunda sobre la cultura de la violació que encara perviu en la nostra societat. Hem de ser conscients que aquestes agressions no són fets aïllats, sinó que són fruit de les desigualtats entre homes i dones que continuen existint, de la cosificació de les dones i de la normalització de la violència, que si no fem res, seguirà augmentant. És important destacar que l'accés a la pornografia per part de menors està contribuint a aquesta situació. Els continguts pornogràfics a internet són fàcilment accessibles i creen expectatives irreals sobre el sexe i les relacions sexuals. Això porta a comportaments inadequats i a una falta de respecte cap als altres, especialment cap a les dones, ja que en aquests continguts els nens aprenen que les dones no són els seus iguals i aprenen també a vexar-les. Cal destacar que aquestes agressions també són un exemple de la importància de l'educació sexual i afectiva, que ha de ser una eina fonamental per a la prevenció de la violència sexual. És imprescindible que les institucions educatives i les famílies abordin aquesta qüestió amb la seriositat i la sensibilitat que es mereix. La prevenció de les agressions sexuals perpetrades per menors requereix un canvi cultural profund i una educació que posi en valor el respecte, la igualtat i la llibertat sexual. Hem de treballar juntes per contribuir a una societat més justa i igualitària, feminista, i lliure de violències masclistes i sexuals, i també per protegir les nostres filles de la pornografia i altres continguts inadequats a internet. Un altre aspecte important que volem destacar és la manera com els mitjans de comunicació aborden aquestes notícies. Des d'una perspectiva feminista, és important que els mitjans assumeixin la responsabilitat de tractar aquestes notícies amb la sensibilitat i respecte cap a les víctimes. Cal evitar expressions que puguin culpabilitzar les víctimes i adoptar un llenguatge més empàtic i respectuós. I també és important que la cobertura mediàtica es centri en la denúncia de les agressions sexuals en si mateixes i no en el comportament de les víctimes. Això no només deshumanitza les víctimes, sinó que també perpetua la cultura de la violació. Us poso un exemple d'aquests dies. Hem sentit gent que deia: què feia una nena amb 5 nens a un lavabo? Estem culpabilitzant la víctima o què estem fent amb aquesta pregunta? Els joves que perpetren aquest tipus d'agressions sexuals són el producte d'una societat que els socialitza amb rols de gènere tradicionals, on la masculinitat està estretament relacionada amb la dominació i el control sobre les dones, i això condueix a comportaments sexuals coercitius i violents. És important dir que els joves que perpetren agressions sexuals han de rebre suport per abordar les seves conductes i actituds, com teràpia, programes d'educació i rehabilitació, entre altres formes de suport que els ajudin a comprendre el dany que han causat i a fer canvis positius en les seves vides. Però aquí podríem encetar un debat si tinguessin temps, que no en tenim. Si són ells responsables dels seus actes, no? O no? Qui és responsable dels seus actes? Els seus pares? La societat? L'administració? El negoci multimilionari de la indústria pornogràfica? Qui ha de reparar el mal fet? Els seus pares? L'administració? La societat? Quin futur espera aquestes nenes agredides? Jo us convidaria a plantejar-vos preguntes i anar més enllà de lectures simplistes. La violència masclista és transversal i acabem de veure que no entén d'edats, ni classes socials, ni orígens. Reflexionem-hi. És evident que aquí hi ha alguna cosa que no funciona. Pensem-hi, i se'ns acaba el temps, i hem de seguir amb més coses. Arriba la secció Fem Talk amb la nostra companya, la Pat de Lídia.
I a la nostra FemTalk d'avui parlem amb la doctora Lluïsa García Esteve, que és psiquiatra i presidenta de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l'Hospital Clínic de Barcelona, que es va crear ara fa 30 anys. El treball prioritari d'aquesta comissió va ser crear un protocol integral d'atenció a les víctimes de violència sexual que es pogués oferir 365 dies l'any, 24 hores al dia, a la ciutat de Barcelona. Un model d'atenció que a dia d'avui és referent a nivell internacional. Hola, Lluïsa, benvinguda.
Hola, Pat, què tal?
Molt bé.
Gràcies per convidar-me a parlar amb vosaltres.
Gràcies a tu per acceptar la nostra invitació. Ens agradaria molt que ens parlessis d'aquest protocol integral d'atenció a persones que han patit una agressió sexual. En què consisteix aquest protocol i per què creus que s'ha convertit en un referent internacional?
Doncs mira, aquest protocol que es va dissenyar a l'Hospital Clínic a l'inici cap al 1999 És un protocol d'atenció integral a la salut de les persones que han patit una agressió sexual. Jo em referiré a dones perquè aquest protocol està pensat per les dones i que està pensat des d'una comissió que es va crear en aquell moment, una comissió de violència intrafamiliar i de gènere que encara es manté avui, per infermeria, sobretot d'urgències i altres especialistes, que necessitaven d'alguna manera donar una resposta millor de la que s'estava donant a dones que venien a l'hospital al servei d'urgències per temes per haver estat agredides sexualment i allà trobaven que la resposta que s'estava donant no era la més adequada i no considerava que allò era un problema de violència masclista i un problema de salut integral. Aquest protocol que s'ha anat desenvolupant des d'aquell any fins ara, vull dir, continuem, no? Fa 30 anys que l'anem desenvolupant, hem anat canviant, analitzant, incorporant diferents aspectes. El dia d'avui és un protocol prou complet que compleix amb els estàndards, no? de bones pràctiques amb l'atenció a la salut a la violència masclista i compleix també amb o pensem que ho compleix, amb donar respostes a les necessitats, d'atenció que les víctimes tenen en aquell moment. És un protocol multidisciplinar on intervenen diferents especialistes, des de treball social, infermeria d'urgències, ginecologia, cirurgia pels casos d'agressió anal, infectologia per valorar el risc i benefici de dels tractaments profilàctics, no? De cara a les malalties de transmissió sexual i contagi, i psiquiatria. Tots aquests professionals intervenen de manera seqüencial i donen atenció i intervenció i tractament, en alguns casos, a tots aquells aspectes de la salut que poden haver quedat compromesos, perquè la idea inicial és que la violència sexual és un problema de salut, comporta un problema de salut física, psíquica i social moltes vegades, i que d'alguna forma irrompeix, no?, en el funcionament quotidià que queda danyat en la majoria dels casos, i que la resposta sanitària inicial, per la nostra manera de veure, ha de ser prioritària. És a dir, davant d'una víctima, d'una persona, no?, que es troba en una situació que ha estat agredida sexualment, la nostra recomanació és que prioritzi l'atenció a la seva salut i es dirigeixi, no?, doncs a un centre sanitari de referència que tingui un protocol adequat i que tracti el tema de la manera adequada. Aquest protocol que porta, ja et dic, com 30 anys de història, en aquests moments també incorpora totes aquelles accions que pot requerir la víctima de cara a interposar una denúncia judicial, ja que, evidentment, una violència sexual és un delicte contra els drets humans, és un delicte contra la integritat i la llibertat sexual de les dones, i, per tant, entenem que des de l'atenció sanitària es pot facilitar la recollida de proves, la recollida del relat inicial, la protecció o el suport que en aquells moments la víctima pot necessitar, i tot això es pot fer de manera centralitzada en el servei d'urgències, en un espai destinat per a aquesta finalitat, on la víctima estigui acompanyada durant tota l'actuació, i requerim també la visita i l'exploració de medicina forense. Això ho fem trucant al jutjat d'incidències, que es comunica que hi ha hagut aquesta agressió sexual, i el jutjat d'incidències decideix si envia o no a medicina forense a l'hospital. I allà, de manera conjunta, s'espera que arribi, no?, el professional de medicina forense, i es practica les exploracions de manera conjunta, alhora, perquè no hagi la víctima d'explicar-ho més vegades, perquè es recullin les proves de manera conjunta i sigui tot el més àgil possible, però de manera concentrada i de manera ràpida i el més eficaç per la víctima. Aquest protocol també inclou, a part d'aquesta atenció a urgències, dos programes de seguiment, que això és un altre dels temes que nosaltres també hem anat incorporant, perquè ens vam adonar que molt bé l'assistència a urgències la teníem molt ben dissenyada, molt ben elaborada, però la violència sexual comporta unes seqüeles per la salut, sobretot per la salut psíquica i per la salut, no, de poder haver contret alguna malaltia de transmissió sexual. Per tant, vam dissenyar dos programes de seguiment, també dintre del propi hospital, per professionals de l'hospital, que poguessin recuperar, no, i reparar aquella salut que havia quedat, o aquelles seqüeles, no, que podien haver quedat malmeses. I jo penso que això és una innovació, perquè s'ha pogut establir, no, d'una manera, no, quasi bé espontània, no, a través de la tasca de difusió, de la tasca de divulgació. Difonem les dades cada any, el 25N, fem una roda de premsa on comuniquem, no, totes les dades de les atencions, amb el sentit de dir, escolteu, aquest fenomen existeix. Quan vam començar a registrar-lo en l'any 2003, no, sí, 2003 vam començar els registres, estàvem atenent al voltant de 100 i pico persones l'any. Actualment estem a 656. Val? O sigui, l'increment és notori, però jo penso que també hi ha un coneixement de que la salut, no, queda afectada, que la violència sexual és un problema de salut individual, però també un problema de salut pública, val? I que, per tant, els serveis públics de salut i altres serveis han de donar una resposta amb la diligència deguda, és a dir, amb tot l'esforç i tota l'eficàcia i tota la rapidesa del que som capaces, ¿vale? I això, aquest protocol ho ha tingut molt clar des del principi i és per el que està treballant i continua.
De fet, em sembla també molt interessant, i és aquesta idea de que la violència sexual, més enllà de l'impacte a títol individual, no, que pugui tenir en la vida d'una dona que ha estat víctima d'una agressió, és, com bé dius, un problema de salut pública, no? I com a tal requereix polítiques públiques que donin una resposta satisfactòria. Quines creus, més enllà d'aquest protocol tan multidisciplinari, tan complet que teniu a l'Hospital Clínic, quines creus que haurien de ser aquestes polítiques públiques, no?, per donar resposta a aquesta problemàtica?
Mira, jo crec que les polítiques públiques que es poden dissenyar no són tan estranyes i no estan tan lluny, és a dir, se saben, i de fet hi ha documents que ara estan, des de feminismes, no, estan dissenyant documents per l'abordatge i els protocols marcs que intenten fixar els estàndards i la coordinació entre les diferents administracions. És a dir, que hi ha molta literatura i molt escrit i molt, com es diria jo, molt pensament i molta reflexió al voltant de tot això, però després el que costa sempre és aterrar les coses. I al final el que veus és a dir, bueno, per una part, què ha de fer en les polítiques públiques? Han de fer prevenció primària, en el sentit de prevenir els factors de risc, no? Per tant, això té a veure amb la formació, té a veure amb la formació en igualtat, amb polítiques d'igualtat, no? Que és la base, no, de tota aquesta violència masclista, per erradicar-la dintre del possible, no? Per una part. Per l'altra part, prevenció secundària, que és un cop ha succeït, perquè no ho hem pogut evitar, doncs, que l'atenció, la identificació d'aquesta violència, doncs, sigui d'una manera el més ràpida possible i s'ofereixi, doncs, això, no? O sigui, aquest protocol seria una de les polítiques, no? Seria una eina, doncs, que cobriria aquesta prevenció secundària. Fixa't que polítiques públiques, diu, vale, ja tenim un protocol, no?, que és el del clínic, no tenim un protocol nacional a Catalunya, no el tenim per la violència sanitària, no tenim un protocol d'atenció sanitària a la violència sexual a Catalunya, val? Però no costaria res, no?, doncs agafar aquest o, bueno, o adaptar-lo i dissenyar, pues, el nostre protocol propi i aterrar-lo, no? Això què significa? Pues que has de veure quins hospitals, dotar-los, formar la gent, crear aquests equips, és a dir, que el que no s'està fent, jo crec, és aterrar totes aquestes idees, no?, que hi ha moltes, però no s'aterren, no es fan, portem molts anys parlant del tema, i en canvi l'avanç, no?, el que les víctimes es troben quan els hi passa, no està tan evolucionat, perquè falten a l'aterrament d'aquestes polítiques públiques. I finalment, la prevenció terciària, que seria tot allò que fa referència a evitar, no?, les seqüeles d'aquest fet. I aquí vindria tots els serveis, no?, de recuperació, tots els serveis d'atenció, tots els serveis de la justícia, no?, que ha de ser reparadora també de tot aquest dany, i posar ordre, posar diligència debuda, posar perspectiva de gènere en totes aquestes àrees i anar modificant les pràctiques antigues que són revictimitzadores, que no contemplen les necessitats de les víctimes, que tenen moltes i moltes deficiències, no? És a dir, que no es tracta tant d'inventar, jo crec, sinó d'endreçar i posar-ho, o sigui, aplicar totes aquestes coses que ja sabem, de revisar, per exemple, quina formació s'està fent, quina és la formació afectivo-sexual que s'està fent a les escoles, què s'està dient sobre les violències masclistes, sobre la relació entre els nens i les nenes. Uh-huh. Bé, com s'està explicant tot això? Què s'està dient sobre la pornografia? Què s'està dient sobre... No? Això seria... Sí. Aterrar-ho d'alguna manera. I aquí és on jo veig que anem molt, molt, anem molt lentes. Aquesta és la meva visió.
I al final també el que planteges, vull dir, el protocol que teniu tan ben dissenyat i tan ben coordinat i estructurat a l'Hospital Clínic, clar, us ha convertit en centre de referència, però a Barcelona. Una dona que potser ha estat agredida en una altra zona... entenc que no necessàriament pot accedir a aquesta mena... No?
No. Clar. No, allà aplicaran el protocol que suposadament tenen i que, bueno, els diferents centres hospitalaris d'altres territoris, no?, doncs, com a centres de referència que deuen ser, doncs, aplicarien el seu. Què passa amb aquest protocol del clínic? Aquest protocol del clínic té treball social 24 hores en el servei d'urgències tots els dies de l'any, té infermeria, per suposat, té ginecologia, té cirurgia, té infectologia, té psiquiatria, és a dir, té tots els especialistes que es necessiten per donar aquesta bona assistència o aquesta bona atenció. Què passa en els altres hospitals? Pues que això en molts no existeix. I aleshores es troben amb dificultats d'aplicar-ho de la mateixa manera i l'han d'adaptar. Bueno, però no passa res, es poden adaptar els protocols. Però el que està molt clar és que falta un lideratge aquí amb el tema de salut, on es diguin, bueno, molt bé, a Catalunya, doncs, dissenyem aquests protocols, agafem el del clínic o no, o bueno, l'adaptem o el canviem, però falta aquesta mena de organització de mapeo, no hi ha un mapa, és a dir, si tu avui dia no hi ha manera de saber on la gent ha d'anar, o tot és molt justet, per dir-ho d'alguna manera, i a vegades no és tant el tema del diner o de la inversió, no? A vegades és molt el tema de l'estudi, de tenir les estadístiques, de tenir els registres, de saber com, no?, quin hospital o quin equip, com ho organitzaràs en cada territori, que pot ser diferent, no? No tots els territoris s'han d'organitzar igual, però el que sí que cal és que estiguin organitzats i que estiguin preparats. És a dir, el que no pot ser és que arribi una víctima i, bueno, doncs això només ho fem fins aquí, allò només ho fem fins allà, allò no ho tenim perquè... Bueno, això és el que no pot ser, no? I aquesta mena de com diré jo, com de prendre-s'ho en sèrio i prendre's que aquest tema de la violència sexual és un tema que interpel·la a salut de manera prioritària, o sigui que no és un tema de segunda per salut, no? La salut de les víctimes és un tema prioritari o hauria de ser, hauria d'estar a les carteres de serveis, hauria de ser algo que Salut tingués molt clar, que és competència seva i responsabilitat seva la sanitat pública d'oferir totes aquestes atencions i serveis a la violència sexual. Per exemple, tot el tema de les seqüeles psíquiques, la recuperació d'aquestes seqüeles, que moltes vegades no és fàcil i no és ràpid, val? Això no està ben organitzat. Això, moltes de les dones se'n van a serveis privats i s'ho han de finançar de la seva butxaca. Això no s'hauria de consentir. És a dir, perquè això, en el fons, és una revictimització. És a dir, a sobre que t'han fet el que t'han fet, a sobre que t'ha passat el que t'ha passat, tu t'has de gastar els teus diners, no?, per trobar de nou la salut que has perdut o que ha quedat danyada, no? És a dir, tot aquest tipus de coses que denoten, no?, una sensibilitat, una, no?, un interès pel tema, un estar preocupat, doncs ja s'haurien d'haver resolt, perquè això s'ha dit moltes vegades. I hi ha molta lentitud, hi ha, no?, es va avançant, però amb una lentitud tremenda, i com si Salut no fos, no?, no fos una conselleria que hauria d'estar en primera fila amb aquest tema.
Exacte. Doncs amb aquesta idea ens quedem de que la violència sexual és un problema de salut pública i com a tal requereix una resposta que estigui a l'alçada. Moltíssimes gràcies, Lluïsa. Ens despedim de la doctora Lluïsa García Esteve, psiquiatra i presidenta de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l'Hospital Clínic de Barcelona. Moltíssimes gràcies pel teu temps i les teves pacients explicacions.
Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
Un plaer.
I fins aquí el Perspectiva Feminista d'aquesta setmana. Moltes gràcies per la vostra atenció, gràcies també al nostre tècnic de so, Mario, d'Eixample Barcelona Ràdio, i a la nostra companya Irene pel seu art dissenyant la caràtula d'aquest espai. Bona setmana a tothom, salut i feminisme. Ens acomiadem amb el tema musical Somos Hermanas, de Mel Buñiz, que és una cantant, compositora i multiinstrumentista argentina. Aquest tema musical pertany al seu àlbum Aguerrida, del 2020, i és un son amb orquestració tradicional cubana que parla de la lluita de les dones i de la sororitat.
Salvaje lirio, blanca nuestra pena, perfumadas a tu cena. Pureza y amor, campo de amapolas, fuego en nuestras venas, brillante madre perla, un mar sin dolor, sin dolor, es que unidas somos eternas. Las rosadas azaleas, su fuerza y honor. Refugio de magnolia, toda persistencia, devoción. Es que unidas somos eternas guerreras. Todo este tormento que domina cayendo está.
Somos hermanas, todas hermanas.
Tres.